Bona tarda, senyores i senyors. Un juliol més. Volem explicar-te com és Andorra, que tinguis ganes de viure-la i que val la pena doncs, conèixer aquest país també quan arriba l'estiu. No tot comença i tot s'acaba l'hivern doncs, amb la neu. I com cada estiu, doncs, ho fem des de l'Esport Hotel Hermitage, un nou concepte d'hotel 5 estrelles situat a 1.850 metres d'altitud en plena natura. I a Andorra d'avui donem la benvinguda al senyor Jordi Alcover, cònsol major de Canillo. Senyor Alcover, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs gràcies per compartir el programa i, en primer lloc, escolti, felicitats per com té Canillo, eh? Està neta, està endreçada, està ordenada, com s'ho fan?
Jo diria que és com ha de ser, no? Com ha de ser perquè és una feina de tots i esforç de tots. Doncs com ens ho fem? Doncs, evidentment, doncs, ja no consciència de base, que fa, no és d'ara, no, sinó diré que fa molts anys que s'ha arrelat de cuidar el turista, de cuidar el servei, de cuidar el detall. I sempre coses a fer, sempre coses a millorar. Però sí que hem de ser conscients que vivim del que vivim i volem viure bé també nosaltres, els residents d'Andorra i de Canelló, no? I per això hem de cuidar tot el detall i el mínim...
Tots els detalls
tot el que es pugui fer, sí. Sí.
És d'aquells cònsols majors que van passejant per la ciutat per veure el que hi ha, els defectes que hi ha, i truques, passa això altre...
Sí, això ho fem tots, jo crec que a Andorra ho fem tots perquè és molt proper i això també gràcies a la política andorrana, no? Que el ciutadà és molt accessible al polític, no? I això s'ha de conservar.
Sí, sí. Contacte directe entre el polític i el ciutadà, en aquest cas de Canillo. Doncs l'Ara Andorra d'aquest diumenge el farem possible amb el nostre convidat, el senyor Jordi Alcover, que és el cònsol major de Canillo, i amb dos analistes de luxe, l'Àlex Salón, de Periódico Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut també.
Hola, bona tarda.
Doncs encetem roda de preguntes amb el senyor Alcover, i jo abans que res li volia plantejar, abans que l'Àlex i que el Juan Carlos també li plantegin les seves, el fet de que Canillo ha crescut molt els últims anys, no? Tinc entès que ha passat dels últims 8-9 anys d'uns 3.000 habitants a 6.000 habitants. Això és difícil de gestionar, aquest salt important, que en ells ha arribat al màxim de població que pot absorbir. Com ho veu?
És una pregunta molt interessant i pertinent, perquè jo recordo quan vaig néixer eren 25.000 habitants a Andorra, i a Canillo 1.000. Quan les previsions optimistes deien que doblar població era, hi ha un màxim històric que mai podria passar de 50.000 habitants a Andorra, no? Estem a 90.000 habitants a Andorra, en una generació. Hem d'arribar a 150.000? Jo crec que no. Ni a 120.000? Jo crec que no. Perquè ja no és un tema de poder a nivell físic, territorial, urbanístic. És un tema de voler. Perquè com més serem, evidentment, doncs, altres situacions hi haurà socials al país. I a més, hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, recursos naturals, no? Que fins ara s'obvia moltíssim, inclús amb Andorra, no? Andorra és un país amb moltíssima aigua, moltíssima doncs, recursos naturals per poder abastir la població, però de fet el clima està canviant i també hem tingut episodis amb el qual, per un tema d'infraestructures pròpies, evidentment hem d'invertir en infraestructures, però es veu que això no té un límit, que no pot ser limitat, ni per recursos ni per capacitat de mobilitat social o de gestió del país. Llavors jo crec que hem de plantejar-nos seriosament on volem arribar a Andorra, i això afecta model econòmic, model urbanístic, model social i moltes altres coses. I parlant de Canillo, com dèieu, sí, doncs hem doblat població, quan som més petita d'Andorra, en població, a més gran territori, hem passat de 3.000 a 6.000 habitants en 10 anys, i això es deu a molts factors. Un factor, un traspàs de població de pisos turístics, diguem-ne, o apartaments turístics o per no residents a més residencials. Evidentment, la gent Andorra ha crescut molt en aquests últims 10 anys, i on hi havia més oferta disponible per poder ocupar és a Canillo, perquè s'havien fet molts apartaments als anys 90, 2000, inclús fins al 2010, que no s'havien ocupat encara per residents, i han anat cap aquí perquè eren més accessibles en preu. Per tant, la gent ha pujat de parròquies baixes, com diem, a parròquies altes a viure, i després perquè també s'ha construït bastant a Canillo amb persones que actualment han vingut a residir a Canillo. De fet, l'èxit d'Andorra, si podem parlar d'èxit de creixement demogràfic, és que fins fa uns 8-10 anys poca gent feia l'esforç de pujar a viure a Andorra amb la família i arrelar-se al país. Actualment, els no residents han fet un pas per venir a ser residents, i traslladar l'activitat econòmica
tota
a Andorra.
Família, no?
Tota la família.
Clar.
Això, molta gent va tenir negocis a Andorra, tenia comptes a Andorra, però eren no residents. El fet ara de les comunicacions, el teletreball, el món digital, la tecnologia, fa que molta gent vulgui desplaçar-se a Andorra amb un entorn molt segur i que més que per la Covid va demostrar molta resiliència i capacitat d'adaptació. I aquí no hi ha saturació hospitalària, va estar molt controlat tot, vam tenir molta llibertat de moviments dins del país i penso que tots aquests factors, més el factor econòmic i fiscal, doncs fan que Andorra sigui un entorn molt propici i molt llaminer per venir.
La línia vermella, quan parla de creixement de gent que pugui viure a Canillo, on la situaria el consum major ara mateix? Ara dius 6.000, dius bueno, 10.000, 15.000, o ja és una exageració aquesta xifra que li acabo de posar sobre la taula?
A veure, ara som 6.000 residents. Jo crec que a mig llarg termini poder ser 2-3.000 més és
assumible.
Pots assumible, sincerament. Perquè no podem parar de créixer tampoc, no?
Clar.
I evidentment hem de fer previsions que el que vingui a Canillo hi trobi un lloc també que si pugui estar bé, no malviure. Llavors volem apostar per un creixement urbanístic molt qualitatiu a Canillo. Canillo ha de ser una mica la set limitada d'Andorra, no? Ha de ser un lloc on anar-hi a viure, doncs ha de ser quasi bé un luxe dels que hi vagin a viure de fora, no? Evidentment ha de tenir l'oferta perquè la gent de Canillo que es vulgui emancipar, créixer i fa família, puguin trobar lloc també, no? És un equilibri entre la que sigui accessible per la gent de residents de tota la vida i que és un privilegi pels que vulguin venir a instal·lar-se de fora a Canillo.
Ens porta el tema de la vivenda, senyors, però, que això serà el tema important. Vinga, Àlex i Juan Carlos.
Gestionar això és molt complicat i l'exemple ja el té a Espanya en molts jocs. O sigui, quan el Losada em diu, escolta, convido a... Jo ja vaig veure una imatge d'illa climàtica. Portem a Barcelona 40 dies amb una temperatura de 35 graus i aquí s'està, clar, o sigui... No,
meravellosament bé.
Intento traslladar els oïdors el plaer que és la temperatura. Clar, això, gestionar això, l'arribada de moltíssima gent en els propers 10 anys per moltíssimes coses és molt complicat perquè bueno, vivim en un territori amb decisions i llibertat absoluta. Com s'ho faran? O sigui, com es fa això, sobretot amb exemples, per exemple, Eivissa. No? Eivissa necessita una quantitat de mà d'obra que no pot assumir l'habitatge d'aquestes persones. I ho ha explicat vostè molt bé. Com es fa això? Perquè vostè parlava de 10.000, però és que igual podrien trobar-se amb 15.000 persones,
bueno,
a Canillo.
Econòmicament hi ha dos factors, no? Demanda i oferta. Quan la demanda el comú no la pot controlar, perquè evidentment depèn de factors de país, nacionals i altres coses, tu pots controlar l'oferta. L'oferta com la pots controlar? Primer amb l'urbanisme. Si no hi ha llocs per anar a viure, la gent no puja a viure. Això està claríssim. Si hi ha una escassetat d'apartaments o de vivendes per poder-se instal·lar, doncs en general no hi haurà nous residents. Llavors, no estem parlant de limitar-ho al zero, però estem parlant de limitar-ho i de créixer de forma molt més qualitativa i menys quantitativa. Si que continuem fent centenars de blocs cada any, evidentment tindràs lloc per poder atreure més persones de la teva parròquia. Si això no passa, doncs pots actuar sobre l'oferta per evitar això. Les quotes d'immigració, que és un tema nacional, també és així, no? Si hi ha una limitació de les quotes d'immigració i cada any es pot aportar 5.000 persones més al país per treballar-hi, doncs evidentment, si el mercat tira, doncs hi haurà creixement econòmic derivat d'aquestes quotes d'immigració. Si posem límits, com s'està fent actualment a les quotes d'immigració, el creixement del país també estarà més controlat. Llavors, són equilibris, això, entre la demanda que és de crear per l'obligació de créixer i de prosperar i la regulació que s'ha fet de l'oferta i la capacitat del país de poder controlar el seu creixement. No? Llavors, a Canillo volem ser bastant estrictes amb aquest tema i volem continuar vivint com un poble de muntanya. Això és la vocació que té la parròquia, no? De continuar sent una entitat pròpia de muntanya amb una comunitat petita relativament on la gent té un qualitat de vida molt important. No? I això sovint està rellat amb creixements molt ràpids i molt accelerats de la parròquia en població.
Però això ens porta a la gestió que dèiem abans, no? Apartaments turístics que ara existeixen va passar a apartaments a pisos de residència.
Sí.
Quan tu has fet una inversió en un apartament turístic, bueno, la persona, com es convence la persona de que té que deixar d'aconseguir uns ingressos per altres?
Sí, és una molt bona pregunta perquè és un tema que ha estat molt debatut a Andorra, això, no? De fet, Andorra, jo diria que no té un problema de convivència com altres llocs on Barcelona s'ha posat molt de manifest. Els pisos turístics d'Andorra estan concentrats amb un 95% entre Ransol i el Pas de la Casa, que és la part alta de Canello fins al Pas de la Casa. Per tant, molt concentrats en un entorn d'esquí i de temporada d'hivern. Això vol dir que en aquests indrets ja hi ha hagut una convivència de fa molts anys entre els residents i els turistes. Sempre hi ha dificultats en alguna ocasió, sempre hi ha situacions complexes, però el cas general és que no és un tema social com s'ha vist a Barcelona. No és el cas, perquè el model turístic d'Andorra ja ha conduït a una convivència natural entre els dos grups, no? El govern va fer una llei que ha entrat en vigor ara fa uns mesos per limitar els pisos turístics. De fet, no se'n pot fer mai cap més, i els que hi havia, alguns s'han de reconduir. Quan un edifici no arriba al 30% d'apartaments turístics, aquest edifici té 3 anys per eliminar els pisos turístics d'aquell edifici. Com dieu, pot ser un problema per persones que van invertir en aquesta vocació, es van endeutar per poder fer aquest pis turístic, però via esmena s'ha pogut matitzar aquesta llei i jo ho defenso que sigui així també, que si aquest pis no s'ha pogut llogar en aquest termini, doncs el mercat de lloguer, doncs no perd qualitat de pis turístic. Per tant, s'ha pogut fer una norma per posar al mercat apartaments per residents, però amb la salvaguarda de que si això no funciona a la pràctica es pugui mantenir aquesta llicència turística. Alguns, amb aquest anunci, ja han fet passos, alguns apartaments turístics, i ja s'han reconvertit, o s'han venut, o s'han posat al mercat de lloguer. Alguna cosa haurà servit, això és veritat. Però el cas és que la norma, en aquest cas, s'ha flexibilitzat prou perquè no sigui tan estricta o tan dura com per tenir un pis amb una inversió i que el dia de l'endemà o amb 3 anys vista la perds.
Sí, parlem d'atractius turístics que té Canillo, perquè en aquests darrers anys ha sorprès amb atractius novedosos, no? Com per exemple el pont tibetà, però també hi ha el Roc del Quer i també el Palau de Gel, no? És un triangle virtuós, aquestes tres instal·lacions suposen un triangle virtuós per atraure visitants. Hi ha alguna iniciativa més que estigui pensant? Com valora, en definitiva, aquestes iniciatives, aquests atractius?
Bé, són atractius que han sigut una aposta sovint sobrepassada per l'èxit que ha tingut. El pont tibetà, i diria que molt poca gent hauria visualitzat l'èxit que està tenint. I això, perquè és un pont que no va enlloc. Un pont comunica, no? Aquest pont no comunica, aquest pont és l'atractiu per si mateix, no? Llavors, és com el pont de Vignon a França, que es pare a mig riu, no sé si l'heu vist, és un pont que no acaba, es va trencar i es va quedar així, però és el pont més visitat de França, no? Però en qualsevol cas són atractius o bé experiències. La gent vol veure coses que úniques. I el pont tibetà és una cosa única, a l'entorn més immediat i inclús llunyà, no? És dels ponts més llargs del món, el segon més llarg d'Europa, per pocs metres amunt de República Txeca, i l'entorn on està aquest pont és un entorn fantàstic, amb una vall que no té accés i per tant és inaccessible si no hi vas a peu, i d'aquesta forma es pot contemplar tota la vall del riu des del pont tibetà. A més, amb una excursió que és molt agraïda, perquè s'ha de caminar quasi un quilòmetre per arribar-hi, i el que volem ara és potenciar aquest pont i fer un telefèric que uneixi poble de Canillo amb el començament del pont tibetà, el camí d'accés, no? Per a diversos motius. Un seria per treure el trànsit rodat d'aquesta carretera del Coll d'Ordino, perquè s'ha posat en autobús, a part de ser poc pràctic, doncs és una carretera de muntanya, d'alta muntanya, no preparada per tenir un trànsit pesat d'aquests vehicles. I la segona és un tema també econòmic, no? Tenim uns diners, ens costa quasi 350.000 euros a l'accés amb autobús del pont tibetà, i amb un telefèric doncs es pot optimitzar molt més aquesta despesa i tenir un turista més cuidat i més conduït amb atractiu turístic d'aquesta infraestructura. El Roc del Quer també és una altra infraestructura que va ser molt interessant, com un mirador panoràmic a 4 metres d'alçada sobre Canello, i ara volia impulsar una cosa molt més espectacular. El mirador del Roc del Quer al voltant del pont tibetà ha quedat una mica curt i ara volem fer un projecte molt més atractiu i d'experiència única també a Roc del Quer, amb molt més sobrevol, inclús altres experiències que pots anar al buit al Roc del Quer caminant, no? I la pota del Palau de Gel també és importantíssima, que ha de ser el centre neuràlgic del turisme de Canillo. Però és l'Andorra, volem que sigui, estem treballant per això, l'Andorra, el Canillo Turisme S.A., no? El vehicle que permeti, doncs, posicionar Canillo turísticament, amb comunicació, amb estratègia d'associacionisme també privat, i que piloti no només el centre lúdic i esportiu, sinó que també piloti l'estratègia turística de Canillo, com el Pont Tibetà, que s'inclourà amb l'estació de Roc del Quer. Però al final ens adonem de que tenim, s'ha construït l'oferta turística des dels proveïdors, el Comú, el Pont Tibetà, el Palau, l'Esplash, que és un atractiu també aquàtic tant hivern com estiu, de la piscina del Palau de Gel, l'Encisa, l'associació d'esquí que porta el Mont Màgic i el Golf, i sense pensar sovint com comunicar millor cap al nostre visitant o els serveis que t'oferim, no? Llavors el que volem que sigui el Palau de Gel que pensi en visió global holística del turista, no que sigui cada operador que hagi de pensar pel turista.
Una però cosa final, global.
Clar, global. Qui va al Pont Tibetà o qui va al Mont Màgic o qui va al Palau de Gel és el mateix client, és el mateix perfil de visitant. Llavors hem d'unificar aquesta comunicació, aquesta oferta, aquest packaging de paquetitzar productes per oferir un millor servei al nostre visitant.
Recuperar-ho... una cosa similar com es va fer a Andorra amb les pistes d'esquí, no? Una mena de...
Unificar-ho.
De Bassa tenia aquesta vocació. Gran Valira era com vendre el producte a tots els turistes d'Andorra o residents o visitants d'Andorra. I parlant de nous projectes, té un projecte de parc natural a Canillo. Canillo, si mirem des de l'aire, tenim la part Obaga, que és del riu cap a la dreta, pujant, que són les pistes d'esquí. Canillo té la gran sort que té tres accessos continus, eh? Canillo, Tarté i Soldeu, per accedir a pistes d'esquí. I tota la part esquerra, que és la gran part de Canillo, és la part solana, on és molt verge. Hi ha totes les valls, Incles, Vall de Riu, la Coma de Ranxol, Entorn, Montau, Mereig, i els pobles també estan a la part solana. I sobre aquesta part solana hi ha tot el territori de muntanya de Canillo, que podem fer un gran parc natural. Aquest parc natural tindria 70 quilòmetres quadrats, 70 quilòmetres quadrats, i seria el 60% de Canillo. Llavors, Canillo té una aposta ferma per fer un parc natural i valoritzar el seu territori i alhora protegir-lo, no? Perquè sovint hem de poder fer l'equilibri entre la protecció necessària per tenir el territori que hem tingut fins ara, l'hem de conservar, amb l'explotació comercial turística, que ha de ser molt acotada i molt conduïda als camins senyalitzats, amb altres productes de muntanya, no? Guies de muntanya. I aquest és un projecte, penso, molt maco, també de cara a l'estiu, no? Que volem que l'estiu, pel canvi climàtic que deu, per la temperatura que està fent a fora d'aquí, i aquí s'està fantàsticament bé l'estiu, doncs ens aporta cada cop més clients i més turistes.
Recuperant el que es parlava del pont tibetà, hi ha un element que ja té noves emocions, que és el pont en si mateix, no? Però ara hi ha afegit un altre, que és el jumping, no? Sí. Explica'ns una mica com funciona. I després, el tema del telefèric. En quins terminis treballen perquè estigui en marxa aquest telefèric, senyor?
Bé, doncs el jumping és un atractiu del pont tibetà. Des del mig del pont tibetà hi ha una plataforma on pots fer un salt al buit a 150 metres de desnivell.
Ho ha fet vostè?
Yeah, jo encara no ho he fet, però m'estic autoconvencent que l'he de fer.
L'ha de fer, no?
Són molts metres, que l'hauré de fer. 150,
no passa res si no ho fa, eh?
No, però bueno, al final...
Tu faries, Àlex?
Jo no.
Jo tampoc.
Confio dels...
El Valero, que és més atrevit, sí.
Bueno, jo he fet per equilibrisme.
Sí, doncs ja està.
Són quilòmetres de desnivell.
Ja ho saps.
Diuen que és més sensació la proximitat del salt al buit, perquè quan eres de tan amunt, quasi no veus el terra, no? Te veus el terra allà mateix, no? Llavors, tirar-te has de ser molt atrevit. Al final, el que no depèn de tu i el que confies dels altres, no has de pensar. Ho vas sense pensar-t'ho i has de tirar-te, no?
Posar-te i tirar-te. No? Sí.
Però és una experiència molt maca. I a més, molt limitada. No és un producte massificat, perquè se'n fan 4 o 5 al dia. Però...
Només? Perquè és gent que no s'atreveix o per les...
No,
per
perquè és un producte molt exclusiu. No, a més, pujar i baixar són 20 minuts. Clar. Perquè t'han de pujar amb ràpel, t'han de baixar a buscar. És a dir, és un procés de 20 minuts cada salt, no? però bueno, fins ara eren 4 o 5, ara l'estiu possiblement pujaria més. Però és un producte molt exclusiu, però que complementa l'oferta del pont tibetà. És a dir, el pont tibetà, a més, pot veure, veure saltar la gent. No caure, saltar la gent és interessant, no?
Doble emoció, no? Ja l'alçada del pont tibetà, que és tot espectacular, i després el jumping. El telefèric, com ho tenim, això? Quins plaços teniu?
Doncs el telefèric, estem ara hem fet el concurs per poder-lo adjudicar. Hem tingut una oferta que ha sobrepassat el preu amb moltíssim. De fet, és un problema d'Andorra actualment contractar, perquè hi ha una sobredemanda de mà d'obra i d'empreses, i els preus estan pujant moltíssim. Doncs vam dimensionar un concurs que era projecte i obra al mateix moment, o al mateix concurs, perquè al final són empreses molt especialitzades que tenen aquests ginys, i al món hi ha un parell o tres màxim, i únicament s'ha presentat una oferta i està exagerada en preu. I ara hem de plantejar-nos si declarem desert i negociem ja amb altres empreses, perquè no és viable el preu que se'ns ha presentat per poder-lo adjudicar en aquestes condicions.
Àlex Valero?
Sí, no, jo volia canviar una miqueta de
registre,
perquè, i parlar de política general a Andorra, no? Perquè tenim dos cites previstes a l'horitzó. Una és el referèndum per aprovar o no el tractat d'adhesió d'Andorra a la Unió Europea, que no té data, i després hi ha la data que sí que hi ha, no, de les eleccions generals, les legislatives, que seran el 2027. No? Té vostè opinió respecte a quan hauria de fer-se el referèndum? Si en principi era per enguany, no? Per 2025, per principis de 2025.
No s'ha de tancar l'acord primer, que encara no està...
Bueno, està, però està a punt de caramel, no? com el que diu. Podria parlar una mica del tempo, no? Si s'ha de fer el referèndum ja, o fins i tot si s'han d'ajuntar les dues coses, les dues eleccions, no?
Bé, d'entrada dic que és un acord d'associació, no d'adhesió. El nom és important perquè Andorra no es podrà adherir mai per tamany ni infraestructura a la Unió Europea, amb tot el que implica l'adhesió, amb condicions polítiques i no només econòmiques. No? Doncs és un acord d'associació que vol dir tenir dret al mercat interior europeu amb igualtat de condicions que un país de la Unió Europea. Jo crec que és un acord molt positiu per Andorra. A més, s'ha negociat de forma... diria exemplar i excepcionalment bona pel nostre país, atès que hem pogut mantenir unes transitorietats per unes especificitats nostres a molt llarg termini que ens permeten, doncs, una adaptació progressiva a les restriccions que es poden considerar que hi pot haver d'un acord d'associació. I en canvi, el fet de tenir aquest acord d'associació ens dona unes cobertures, garanties o possibilitats i oportunitats molt importants per créixer econòmicament, justament sense créixer com a país amb estructura interna, és a dir, poder treballar des d'Andorra cap a fora o poder treballar des de fora com si estiguessis a Andorra, és una possibilitat d'Andorra de créixer i de crear nous sectors econòmics i que els nostres joves professionals o professionals andorrans tinguin majors oportunitats. Jo crec que això ens dona una salvaguarda, una garantia en cas de futures crisis, que n'hi hauran segur, perquè ara estem visquent a la cresta de la ona d'un creixement econòmic que no pot ser permanent, i hem de reconèixer que Andorra ha tingut moltes crisis dures també en el passat i no fa tant temps, i per tant la història es construeix a base de creixements i de decreixements, no? I un acord d'associació ens pot donar molta tranquil·litat en aquest aspecte. Jo el defenso moltíssim en aquest sentit, no? Aquest acord d'associació es va convenir per diferents caps de govern i governs anteriors, que havia de ser validat pel poble andorrà via un referèndum. L'acord està tancat a nivell tècnic i formal i amb contingut també. L'únic que cal ara esperar és a veure si aquest acord es qualificarà com a mixt o com a no mixt. És a dir, que caldrà l'aval de cada país de la Unió Europea si fos mixt per poder-lo aprovar, o sigui, pot ser el mateix Parlament Europeu que l'aprovi.
Que l'aneixi, no? Clar.
Que l'aprovi sense passar per l'acceptació o validació de cada Parlament, de cada estat membre.
I és un pas important aquest, en el sentit de dir, bueno, si la Unió l'aprova globalment, serà més fàcil i més ràpid. Si hi ha d'anar estat per estat, tindrem més dificultats.
No és un pas tan important com es vol fer veure, diria jo, perquè encara que sigui qualificat com a mixt, que cal justament l'aprovació o la ratificació per cada parlament de cada estat, però a més hi ha estats que en tenen 3 o 4 de parlaments, sí. Per tant són 42 parlaments que han d'aprovar aquest text. No, una gran part, per dir, la gran part de l'acord es podria aplicar directament, perquè les matèries que s'han de qualificar com a mixtes, que poden implicar que afecten també els drets dels estats membres individualment, doncs aquestes matèries s'hauria d'esperar que es poguessin aprovar pels parlaments respectius. Però la gran part de l'acord, per essència, no és mixt, que vol dir que es pot aplicar directament sense esperar l'aprovació parcial de cada estat, al nivell de cada estat. Llavors, jo crec que se n'ha fet un cavall de batalla una mica polític també d'aquest tema, per veure si les forces polítiques d'Andorra o els grups que són més reacis d'aquest acord d'associació veuen un punt de debilitat i es posa en dubte la seva aprovació o no. Però el referèndum hi haurà de ser. Hi haurà de ser perquè hi ha un compromís de país per aquest tema i s'han de respectar els compromisos que s'han agafat, i si estem a pocs mesos de saber si aquesta qualificació, que si pot ser un dubte sobre el funcionament de l'acord, doncs es pot aclarir en pocs mesos, doncs quan s'hagi aclarit això, el normal és poder convocar el referèndum i que la poble decideixi un coneixement de causa.
I com respiren els andorrans o els habitants de Canillo, que vostè és el cònsol major, en aquest referèndum? Quines sensacions té vostè?
Bueno, aquí hi ha dues coses. La primera cosa és que quan tot va bé, els canvis no es veuen tan necessaris com abans, com si no van bé. Per exemple, la crisi econòmica del 2008-2012, jo vaig tenir el privilegi de ser ministre d'Economia i d'Ordenament Territorial durant 2 mandats, i allò era una crisi de veritat, en sentit de decreixement. Marxava població d'Andorra, pisos a 300 i 400 euros de lloguer, molts pisos buits, molts locals comercials a l'Avinguda Meritxell i Carlemany tancats en plena Avinguda Meritxell. És a dir, era una crisi d'atur, 2.500 persones apuntats al servei d'ocupació, que mai s'havia vist a Andorra això. Això era una crisi de veritat, no? I l'obertura econòmica de donar el capital estranger a qualsevol, o permetre capital estranger de societats andorranes, es va poder fer en aquell context, l'any 2012, perquè la necessitat hi era, i aquesta era una de les solucions que s'ha demostrat que va ser una solució. I ara potser hem de tornar a adaptar el creixement d'Andorra a l'altre costat, no? És a dir, les normes són per aplicar-les quan toque. Si ara hem de canviar una norma perquè ha funcionat molt o massa bé, doncs es rectifica o es canvia i no passa res. L'acord d'associació arriba un moment que la percepció del país és que estem sobrepassats en població, amb nous vinguts, amb immigració, amb manca de mà d'obra, amb creixement econòmic, amb inflació. Doncs clar, quan veus això, doncs l'acord d'associació, quan te l'expliquen per encara tenir més garanties de més gran creixement a llarg termini, doncs pots tenir opinions doncs, matitzades, no? Que potser ara no ens cal. No? Però és que no és una cosa puntual, és una cosa estructurant d'Andorra l'acord d'associació, i per tant ha de viure els propers 40-50 anys, ens dona una garantia de que Andorra doncs està més ben coberta amb aquest acord que sense l'acord. Això és l'opinió, una opinió que, del carrer que copses, i després també hi ha la incertesa, que quan parles d'acord d'associació sovint anem sempre al camp tècnic, al camp on les persones doncs, potser no acaben, no se'ls explica prou bé, no s'acaba d'entendre l'abast que pot tenir, perquè a més cada persona, cada empresa vol ser un sector particular. A mi com em beneficiarà, com em perjudicarà. I aquests acords, a part de ser sectorials, també són generals.
Globals,
no? Clar. I aquí és quan hi ha més dubtes. No? Però en general, jo penso que Andorra sempre ha sigut favorable a aquest tipus d'acords de col·laboració, de cooperació amb la Unió Europea o amb altres països, no? Perquè això ens ha enfortit com a país, i al final no fa més que plasmar la realitat andorrana, que estem dins d'Europa físicament, econòmicament, energèticament, amb telecomunicacions, amb turisme. Clar. Llavors no som una illa del Pacífic aïllada del món, sinó que depenem 100% del nostre entorn europeu. I quan això és una evidència, doncs l'evidència que és cooperar, associar-te amb Europa, és una altra evidència i diria necessitat.
Quan un posa la televisió a Andorra, veu molts alguns canals francesos, però veu molts canals espanyols, bàsicament, i catalans, evidentment, no? I una de les coses que surt ara a les televisions a Catalunya i a Espanya és són focs violents en qüestions d'immigració. Ara mateix a Torre Pacheco, l'altre dia una mesquita a Piera. Tot això no arriba aquí a Andorra, no? Esteu molt tranquils amb aquestes qüestions.
Sí, espero que per molts anys, eh? Sí, estem molt tranquils. I et diria més, Canelló, per exemple, és la parròquia que ha absorbit més població immigrant d'origen sud-americà. De fet, dels 6.000 habitants tenim 2.500 residents d'origen sud-americà. Els argentins, que era una comunitat important temporera, perquè venien a fer dues temporades hivern aquí, hivern al seu país d'origen, Argentina, doncs ara molts s'han establert a Andorra. Hem passat de 100 argentins fa 10 anys a 700 argentins a Canelló, actualment residents. Doncs aquestes persones han trobat a Andorra un lloc on viure tot l'any, perquè també l'estiu ha crescut molt. Llavors, els hotelers, comerciants, restauradors, doncs prefereixen tenir personal fidelitzat, format, que cada any ve d'agafar personal doncs, temporer i cada cop formar-los, no? Per tant, aquesta emigració també ens va molt bé per tenir població permanent al servei del turisme i del comerç del país, no? I això s'ha fet amb un exemple de convivència extrem, és a dir, conviuen molt bé perquè han vingut a treballar. Sí que van molts grupets també amb comunitat, que és normal, no? Però jo crec que el que es veu fora d'aquí, aquí a Andorra no es veu. A més, amb el cas que això pugui derrapar una mica, diria que és més fàcilment controlable, té un país molt acotat, amb una intervenció policial, si fos el cas, molt directa, i al final només tenim dos punts d'accés, no? Per França i per
França
Espanya.
I Espanya, clar.
I això també dona una certa...
Culturalment seguretat. També som molt més propers als catalans, espanyols, andorrans, als sud-americans, no? que altres cultures que... han arrelat molt més a Espanya, no? Però bueno, esteu escoltant l'Ara Andorra aquest juliol, com sempre, des de l'Esport Hotel Hermitage, en companyia d'Àlex Salmon, de Juan Carlos Valero. Ens visiten aquest programa el senyor Jordi Alcobé, que és el cònsul major d'Andorra. Hem parlat de turisme...
De Canillo. Molt col·lega d'una hora de gaire.
I de turisme, de la progressió econòmica i social que fa Canillo. L'Àlex volia continuar preguntant.
Sí, jo volia fer una cosa que m'imagino li agradarà, que em parlés del manual 1797. Però que m'ho expliqués amb tot un recorregut històric, o sigui... Què és el manual? Com arriba al Consell? Com el troba vostè? Faci un relat de...
Ostres, això és una pregunta que no m'esperava perquè és un tema ja quasi personal, no més que de com,
per això,
a cònsol.
Per això li faig aquesta pregunta.
Molt bé, doncs gràcies, perquè jo tinc la sort de tenir... Soc d'una família andorrana que va arribar al país el 1250. Per tant, m'han inculcat a casa doncs, una molta història del que som i per què som... perquè sóc de Canillo, perquè sóc d'Andorra i perquè som andorrans dels andorrans. No? Llavors, el meu padrí va ser cònsol de Canillo, va inaugurar per ser l'estació d'Encisa, el 64, el padrí és l'avi, aquí tenim padrins, però és l'avi.
Sí, sí,
I a la meva casa ja, bueno, durant cada generació hi ha hagut vinculada gent al Consell General o al Comú, i per tant, tinc una sort que l'arxiu personal de patrimoni de la meva casa, que és d'un poble que es diu Prats, al costat de Canillo, doncs és molt ric en documentació, no? Jo des que tinc 12-13 anys m'he dedicat a furgar, com deien abans, no? A buscar, a regirar papers, a mirar aquests documents, aquests pergamins que hi havia, aquests llibres, i m'agrada molt sempre la història d'Andorra i la documentació i aquests testimonis del passat, no? Això ja fa anys que m'hi dedicava, no? A col·leccionar llibres, a col·leccionar postals, a llegeix, tot el que són aspectes sobre Andorra. Doncs bé, doncs amb el curs d'aquestes d'aquest període de recerca o de... em va arribar a les mans per part d'una casa de Prats, per una altra casa de Prats, perquè molta gent sap que tinc aquesta afició, un llibre que va estar a punt d'anar a la brossa, quasi bé, no? Perquè es va trobar amb un baúl, amb una reforma d'una casa pairal també de Prats, i sabent la meva afició me'l van ensenyar, i quan el vaig obrir doncs quasi em cau a terra i em desmayo, no? Perquè era un manuscrit original del Manual Digest. El Manual Digest és un llibre, el llibre de referència com la Bíblia política dels andorrans, del per què som andorrans i el que hem de continuar fent per continuar-ho sent com a país sobirà i independent. No? Es va escriure el 1748 per l'Antoni Fidel Rossell, un doctor amb dret d'Ordino, doncs que a més està enterrat a la Catedral de Barcelona, aquest senyor, i no va poder ni acabar perquè faltava poc, però es va morir justament abans d'acabar-lo. És un llibre que arriba en un moment, després de la Guerra de Successió, amb el qual es debat, inclús internament a Espanya, doncs, a aspectes de sobirania territorial, on els territoris limítrofs poden posar en qüestió, i Andorra, doncs, el Consell General encomana a aquest senyor, que era el més erudit i il·lustrat d'Andorra, doncs, de fer un compendi, un recopilatori de documentació, de dret, d'usos i costums, per tenir a l'abast un guió per defensar la nostra sobirania i independència. No? Això era l'encàrrec del 1740 i escaig. Aquest senyor fa un manual de gest, fa el llibre i en fa dues còpies, una o dos originals. Una el que es queda a seva casa, a Carlos Rossell d'Ordino, i l'altra es queda al Consell General, que les dues han sobreviscut. Al cap de 15 anys d'aquest manual de gest, un prevere, el mossèn Antoni Puig d'Escaldes, el reprèn, l'amplia i el modifica l'ordre i en diu Politar Andorrà. Aquest Politar Andorrà, de fet, és el que era el més conegut. Era un manual de gest adaptat, modificat o amb un altre ordre, i aquest Politar Andorrà és el llibre que el Consell General ha anat seguint durant 200 anys, més que el manual de gest, que es redescobreix quasi bé al segle XX, almenys al segle XX, com l'original dels manuals. No? Doncs aquest mateix Antoni Puig, que va fer el Politar Andorrà, el 1797 fa una altra edició del manual, quan ja tenia 80 anys, 82 anys, fa una altra edició del Politar Andorrà que el titula Manual Digest. A més, amb uns gravats, amb unes il·lustracions al llibre espectaculars, i és aquest llibre, el que m'arriba a les mans de forma fortuita, casual, ara fa 15 anys, i que sempre he pensat que havia tenir el deure moral d'estudiar-lo jo, d'analitzar-lo, perquè en tenia ganes i voluntat, i penso que certes capacitats de poder-ho fer, i està clar que passa el temps, entro en càrrecs, tinc família, tinc fills petits encara, i he pensat, això ho podré fer potser d'aquí 10 anys, la vida passa molt de pressa, tenim un consell amb un síndic general molt interessat, entusiasmat amb la història d'Andorra i amb la recuperació d'aquests valors andorrans i de la història d'Andorra, pensat, no puc continuar sent egoista en aquest sentit de quedar-me aquest llibre perquè el pugui estudiar jo quan a Andorra hi ha molta gent capacitada per poder-ho fer, i la vida dona moltes voltes, avui hi ets, demà no hi ets, i pots tenir qualsevol ensurt accident i desaparèixer, no? I aquest llibre s'ha de traslladar a qui toque, que és el Consell General. Llavors, el Consell General vaig fer una donació d'aquest manual Digest, que és un politar andorrà anomenat Manual Digest, i em va fer molt feliç que tornés d'on va sortir, no? I que el poble andorrà pugui beneficiar-se a nivell d'estudi i de coneixement i d'història.
És que sí, és una història d'un llibre com la Constitució fonamental.
I que t'arribes per casualitat, en certa manera, també. No?
Sí, coses però les casualitats a vegades es busquen, també. No? Si no hagués sigut tan actiu amb aquest tema, doncs no m'hauria arribat.
No t'hagués arribat, no?
I això com d'altres, que en tinc 5, de fet, de manuals.
Valero, ens queden 4 minuts de programa.
Sí, jo volia també parlar del seu futur com a polític andorrà, perquè bueno, hi ha travesses, no? I vostè està considerat com el successor natural d'en Xavier Espot, no? Dintre del grup Demòcrates. Bueno, li faig la pregunta oberta.
I directa.
Vostè, vull dir, serà candidat per les properes eleccions d'aquí 2 anys?
Mire, aquesta pregunta me la fem diverses vegades i també és normal que me la faci. Andorra, el que hem de mantenir sempre és el fet de que la política no és professional. Jo penso que això és una cosa que, a diferència d'altres països, que hem de valorar moltíssim, no? A Andorra la política t'hi porten, no hi vols anar. Quan hi vols anar, mal assumpte, perquè vol dir que pots tenir molta vocació, però l'important és que siguin el poble o el grup o algú que t'hi pugui portar. Jo tinc la sort de fer 7 anys de càrrec de ministre i ara em portaré, si acabo el mandat, 4 de cònsols, que espero que sí. Jo crec que aspirar més seria, no seria prudent. Som molt conscient de que aquesta fase política, que ja no comptava de cònsol, per mi és un premi a la meva trajectòria i al fet de que sent decana jo puc respirar a ser cònsol. Em sento útil, em sento feliç de poder-ho ser, m'ho passo bé, perquè de vegades quan ho dius sembla que vas a provocar. Jo sincerament estic en un lloc molt agraït, em sento afortunat de fer política a Canillo, de ser el cònsol de Canillo actualment, i tinc un compromís amb Canillo durant 4 anys. Per tant, el calendari general, si altera aquest calendari parroquial, és incompatible, i a més, jo crec que no tinc la vocació tampoc personal d'aspirar a ser cap de govern. Per mi, estar al Comú de Canillo ja és un premi de final de carrera política, segurament, i pot haver altres persones jo preparades que jo, o amb més ganes que jo de poder ser cap de govern. Soc conscient que no és fàcil trobar candidats. Andorra és un país petit on el que requereix la suma de coses que requereix per ser candidat a cap de govern són acotades, i no hi ha 50.000 candidats, però al final jo em dec a Canillo i la meva consciència essencialment.
Es troba còmode sent el cònsol major de Canillo, repetirà en les properes eleccions quan són les del Comú?
Jo crec que els mandats són per 4 anys i no es poden pensar 8 anys. Jo tot el que podré fer en 8 anys vull fer un 4, perquè ja estaria fet. Ja. I després ja veurem si amb aquest cos del calaix o no, però hem de pensar sempre el mandat i no el proper, sinó t'has de concentrar el màxim d'esforç possible, il·lusió i energia
a
l'actual mandat. I si després hi ha oportunitats o no, ja les veurem, però d'entrada és que no, tampoc. No són per 4 anys.
Molt bé. Sempre queden assignatures pendents al llarg d'una legislatura. Quines són les que li queda pendent per fer el senyor Alcover?
Doncs moltes. Una limitació que tinc és el procediment. Jo crec que entre la idea que tens i la veus executada poden passar 2 anys tranquil·lament. Això és una limitació que...
Això passa tot arreu, passa
tot arreu,
aquí,
però
passa
és una pena,
Espanya,
perquè, ostres, sí, tens molta ganes de fer coses i veus... Se m'acut això, el gener del 2024, el 2026 o 27, amb sort, molta cosa grossa la pots agafar, no? Una cosa, per exemple, que vull impulsar és un centre de residencial per les persones de Canillo, o pisos tutelats per poder-hi...
Per la gent gran.
Per la gent gran, sí. Per la gent gran, perquè no hi ha res de Canillo d'aquest aspecte, de on puguin pernoctar també Canillo, i molta gent gran de Canillo que han viscut 90 anys a Canillo han de passar els últims anys de la seva vida en una altra parròquia, quan potser per necessitats mèdiques no caldria, només per autonomia és important que hi hagi. I penso que és important que Canillo pugui acollir totes les seves persones que l'han construït i viscut tota la seva vida, no? Aquest és un projecte que de moment no en tenim encara identificat el lloc, ni el terreny, ni l'edifici per poder-ho fer, i quan es decideixi, doncs passaran un 2 anys per poder-se acabar.
És una població molt envellida, la de Canillo.
És una població que envelleix bé. Jo creia que hi ha gent gran, però la gent gran és molt activa. Molts seran horts, molts fan vida cada dia autònoma, tenen 90 anys alguns i viuen sols tranquil·lament, sense necessitat, es coneixen molt bé, estan molt identificats, però són 10 o 12, vull dir, al final Canillo és molt petit de la gent gran històrica, no? Però al final és una població que sí que envelleix bé i molt, diria.
Això és l'altura magnífica aquella per aquí.
Altura, el clima, el menjar...
I la feina dura fa envellir.
La feina dura...
Sí, sí,
l'exercici fa envellir,
sí.
Molt bé, doncs, no hi ha temps per res més. Si no us queda alguna cosa molt petitona per preguntar al senyor Alcover, doncs hem de... Bueno, tanca
aquest alegat que ha fet contra l'edatisme, no? Que socialment és una de les marginacions més esteses, no? Perquè la marginació per qüestió de gènere, per qüestió de religió o per qüestió de raça està fins i tot penada per llei. Però aquesta marginació per qüestions d'edat...
No, veritat.
I veig que
totalment.
Vostè... Bueno, en aquest cas no practica l'edatisme.
No, i a més, jo, una cosa important també és ser reconeixedors i tributaris de tot el passat. És a dir, normalment quan tens arribes amb un càrrec, jo el que he vist a altres llocs, o quan arribes amb una nova feina, doncs tot el que ha passat és com si no existís. Jo he volgut crear dos grups de WhatsApp justament amb tots els consellers generals de Canillo vius i tots els excònsols vius, que són 14 i 28 consellers generals. I de forma periòdica comuniquem. I a mi va molt bé, perquè també aprenc molt d'ells. I em dona informació i feedback de moltes coses, no? No només és per informar per respecte que els diem, sinó també per rebre informació i tenir compartir projectes.
Doncs hem conegut moltes coses de Canillo amb el seu cònsol major, el senyor Jordi Alcover. Moltíssimes gràcies. Un any més per estar amb nosaltres. Enhorabona per com tens la població. I fins l'any que ve. Gràcies
a vosaltres. Merci.
Gràcies també a l'Àlex Salmo, Juan Carlos Valero. Bona tarda, bon estiu des d'Andorra. Adéu-siau.